doncs.
És la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
I 5 minuts, dijous 2 d'octubre. Bon dia, el dia que passen per aquest programa Joan Mir i Mavi Garcia. Amb Benet Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb dos grans noms, dos grans protagonistes. Avui parlarem amb el pilot de motos de MotoGP, Joan Mir, després del podi que va fer el Gran Premi del Japó dissabte, diumenge, i a punt de tancar també una temporada de molts aprenentatges amb Honda. Queden els darrers quatre grans premis d'aquesta temporada. Connectarem amb Indonèsia per parlar amb ell, perquè ja és allà per competir a partir de demà. I també parlarem amb Mavi Garcia, la ciclista que tanca una temporada històrica que aquest cap de setmana l'europeu després del bronze mundial i l'etapa a París. També avui sentirem el jugador del Mallorca, Pablo Torre, protagonista ahir de la festa de la penya de Llucmajor, i repassarem com li va anar a la Champions el pròxim rival del Mallorca, l'Atlètic Club, que cada vegada té més baixes. També sentirem Paco Gémez, l'entrenador de l'UD Eivissa, abans del partit també de dissabte contra el Nàstic de Tarragona, i farem prèvia del derbi de segona federació d'aquesta jornada entre l'Atlètic Balears i la Societat Esportiva Eivissa. I acabarem avui amb la presentació del torneig de tennis internacional femení que torna a Mallorca sis anys després. Una i sis minuts. Campió de MotoGP l'any 2020, ja ho havia estat a més abans de Moto3, Joan Mir, al Japó, diumenge, va tornar a pujar un podi després de quatre temporades sense aconseguir-ho. Va ser una victòria d'un cap de setmana redó que vàrem tornar a veure el pilot mallorquí competir, guanyar i somriure. Té 28 anys i continua apostant per Honda, l'equip amb qui va renovar també i amb qui competirà el 2026. No sempre tenim l'oportunitat durant la temporada de poder parlar amb ell, amb un pilot de MotoGP, i per això avui ens fa molta il·lusió que sigui a Esports 3, per això connectam amb Indonèsia. Joan Mir, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal? Super, molt bé, molt bé.
Enhorabona per el podi al Japó. Explica-mos com te vas sentir ara que ja han passat un parell de dies.
Bueno, hem tingut temps per assimilar un poc el que vàrem poder aconseguir a Japó. Va ser un cap de setmana pràcticament perfecte. I, duim molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats. I, bueno, quan arriben... La veritat és que, bueno, és una satisfacció bestial.
És el primer podi amb Honda. Què significa aquest resultat? Perquè és veure que a vegades la feina no sempre va de la mà de resultats, i supos que en aquest cas t'han sentit a dir també que donaves pràcticament més importància a que ho valoraves com una victòria d'equip.
Sí, perquè, bueno, quan no surten els resultats, la gent que està... més a prop són els que també ho viuen com tu, no? Jo duim bastant de temps intentant tornar-li la volta en aquesta situació des de que vàrem arribar a Honda en el seu pitjor moment de la història, doncs vàrem decidir apostar per aquesta fàbrica i bueno, i ara que comencen a arribar resultats, jo la veritat m'esperava que arribessin abans, però bueno, han arribat ara i ja està, i hem d'estar contents.
Què ha estat el més dur quan no arribaven els resultats, quan veies que era difícil competir?
Sí, perquè bueno, això és un deport que mos estem jugant sa vida i també has d'estar molt motivat per tenir-ho tot i donar 100% a pista, i jo no m'ho considero un pilot que disfruti de només del fet de ser pilot de MotoGP. Jo som aquí per intentar guanyar, no? Per intentar fer bones carreres i quan vaig arribar a MotoGP me van sortir resultats molt fàcil. Me vaig com a mal acostumar i jo crec que bueno, jove, una mica de siguent una mica ingenu, me pensava que això era fàcil, no? I ara pues, he tingut 3 anys per donar-me en compte que no, i que els moments bons s'han de celebrar.
Uh-huh. Al Japó, Marc Márquez se va proclamar campió. Precisament, Márquez va ser el teu primer company a Honda. No sé si serveix d'inspiració o com ho viviu, no? que un pilot que també li han costat anys, no? De tornar a refer-se, que ha passat lesions, no sé fins a quin punt te pot servir, no sé si d'exemple o d'inspiració, veure que en el final un ets campió del món pot tornar a aconseguir-ho.
Sí, bueno, està clar, perquè bueno, el que ha fet en Marc ve d'un moment molt, molt delicat, també d'aquí a Honda, que no li sortien els resultats, va tenir una lesió molt important, i també és un model a seguir. El que ha fet ha deixat de costat a la fàbrica, que era la fàbrica de la seva vida, on havia guanyat molt de títols, per després canviar a el que és ara la moto més competitiva i poder lluitar per el seu somni, que és guanyar un altre mundial. I ho ha aconseguit, estic molt content per ell i clar que és una inspiració.
Ara ets a Indonèsia, hi ha gran premi també aquest cap de setmana. Com l'encares després d'aquest podi?
Amb confiança. Està clar que començam des de zero. Res de el que has aconseguit abans serveix aquí. Hem de fer un reset, agafar aquesta confiança positiva que hem tingut per fer aquest resultat i a partir d'aquí crear una altra vegada un bon cap de setmana, treballar des del primer moment i a partir d'aquí i intentar tornar a lluitar per el nostre objectiu que s'està a prop del podi.
Uh-huh. Encara queden aquests darrers 4 grans premis. No sé si vos heu marcat un objectiu diferent per afrontar aquest final de Mundial.
No, l'objectiu, bueno, està clar que venim d'un moment d'un punt molt baix, on fer un top 10 ja mos servia, no? I ara pues, estem venint de lluitar per no només el podi, que està molt bé, sinó varen lluitar per fer la pole position el dissabte, varen lluitar per la carrera sprint també per entrar dins del podi, i hem estat dels més forts a Japó. I també ho vàrem estar a les carreres anteriors, però no vaig ser capaç de posar un resultat junts, sigui per caigudes, sigui per... Bueno, per mala sort, jo sabia que de dins tenia rendiment i tenia moto per poder estar a prop d'un podi, però bueno, una cosa és dir-ho i una altra cosa és aconseguir-ho.
L'any que ve continues amb Honda ja per acabar, mateix equip. No sé si hi haurà canvis importants, si també hi haurà canvis a sa moto. Ja sí que encara queden aquests darrers grans premis, però mirant ja cap a l'any que ve.
Crec que estem seguint les passes adequades per fer un bon any que ve, no? Crec que tot passa per acabar la temporada fent aquest tipus de resultats, lluitant per les posicions que realment valen la pena, i a partir d'aquí començar l'any que ve amb aquesta espiral positiva que hem d'intentar entrar i poder fer un any que ve bo i que valgui la pena, no?
Joan Mir, moltíssimes gràcies per atendre Ivetra Ràdio des d'Indonèsia. Enhorabona per aquest podi i que vagi molt bé el final de Mundial.
Moltes gràcies, un salut a tots.
Esports 3, el programa poliesportiu d'Ivetres Ràdio.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de...
Idò, Joan Mir, pilot de MotoGP aquí a Ivetra Ràdio en aquesta conversa. I avui és un dia important, els postres, perquè no només hem pogut parlar amb ell i en Joan Mir, sinó que també podem compartir una conversa amb la ciclista Mavi Garcia, que als 41 anys, dissabte, va ser medalla de bronze al Mundial a la prova elit. Passa uns dies, poques dies, per Mallorca abans d'emprendre el seu pròxim repte per tancar la temporada, una temporada per la història, el bronze mundial, l'etapa del Tour de França, i ara se'n va a rematar-ho tot a l'europeu. És un plaer poder conversar amb Mavi Garcia. És una entrevista de Toni Fuster.
Mavi Garcia, ja en les maletes preparades per viatjar a l'europeu de Drôme Ardèche. Mavi, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Supos que ja estàs ja preparadíssima, no?
Bueno, más o menos. Entre les maletes mig fetes i mitges fetes.
Molt bé. Has pogut descansar o has agafat la bicicleta encara aquests dies?
No, hombre, he d'agafar la bicicleta perquè al final en el viatge per enmig i bueno, no, és algo que no s'ho pot deixar si hem de competir i sí, he entrenat.
Molt bé. El manco aquests dies per Mallorca has pogut lluir orgullosa aquesta medalla aconseguida dissabte al Mundial de Ruanda, la segona medalla de la història d'Espanya en un Mundial en línia elit femení. Ja ho has digerit? Ja ho has pogut pair, Mavi?
Más o menos. Estoy en ello. Costa un poc perquè en el final és algo que no t'esperes i bueno, que m'ho he d'anar creguent.
Què vas sentir?
Buah, no sé, són sensacions, no?, que les has de viure, que no se poden explicar, però, bueno, una satisfacció molt, molt grossa, de veritat.
Quedes en qualque moment amb ganes de més d'aquesta medalla de bronze o consideres ja aquest metall un èxit?
No, per jo és un superèxit. Sí que és vera que, bueno, que després, quan ja ha passat, pues sempre penses, no?, coses que a lo millor... pues l'oportunitat que hagués pogut tenir, però en realitat és que jo vaig fer tot el que tenia les meves cames aquest dia i crec que no hi ha res que dir. Mm.
Com va ser la carrera, Mavi? Perquè crec que el dia va ser un complicat, no? L'altura, la calor, la pol·lució també, no?, que costava respirar bé.
Sí, la veritat és que jo anava amb un poc de por, no?, perquè tothom deia pues, que costava l'adaptació. De fet, la sub-23 que havia fet la crono, que duia bastant més temps allà, pues m'ho va dir, no?, que a poc en sorries pues anava anant millor, però la crono no li va anar bé, i jo tenia un poc de por de que duguessin poc temps per estar adaptades, però la veritat que, bueno, jo venia de fer entrenament amb altura, un molt bon entrenament, en el final a mi la calor me beneficia moltíssim, i la veritat que el tema de la pol·lució no me va afectar, així que molt bé.
Mm. Com van ser les sensacions abans de la carrera? Perquè entenc que el dia abans tu ja deu fer una feina d'activació, no? I aquí és quan comences a valorar les possibilitats que pot tenir, no?
Pues la veritat que les sensacions eren increïbles. De fet, me feia com a por que tot m'estigués anant tan bé, que me trobés tan bé, que les cames estiguessin pues, en sotó perfecte, no sé, jo tenia molt bones sensacions.
Ara toca l'europeu de Drôme Ardèche, la gran final aquest dissabte, 4 d'octubre. Espanya tindrà a Mavi Garcia com a líder, a Mireia Benito com a gregària de Lutze. Són a la llista de participants també inicial, Jurani Blanco, Ariana Gilabert, Sara Martín i Maite Urteaga. Possibilitat totes, no, Mavi?
Bueno, pues anem a lluitar i a per tot, no? En el final també és un recorregut que me va bé i, bueno, ara és un poc, pues, tots són rentes, perquè després d'això, pues, puc anar allà relaxada i a disfrutar de ser europeu.
Sí, però després d'aquesta medalla de bronze, això fa que te com alliberis una mica, no? Quan aconsegueixes una cosa així, no? L'altre dia a Ruanda, per exemple, ara hi vas com d'una altra forma, d'una altra manera, ser europeu.
Sí, la veritat és que a mi la veritat és que córrer sense pressió sempre m'ha anat beníssim, perquè, no sé, no penses tant i te lleves com un pas de damunt, no?, quan aconsegueixes una cosa així i bueno, pues, la veritat que sí.
Uh-huh. I ara què? Ara ja ho has fet tot o esperes continuar la temporada que ve un any més? Ja ho tenc clar?
Sí, sí, de fet ja tenc un contracte firmat, però sí que només he firmat per un any, perquè sí que tenc clar que serà el darrer.
Mm-hmm. És a dir, continuaràs una temporada més, fins als 42 sí. anys.
Exacte, sí.
Bé, m'arriben les hores que canvies d'equip, però.
Sí, sí, aquest any faig un canvi d'equip, ja serà el meu final de carrera i bueno, a mi com va. Mm-hmm. M'ho vull prendre un poc d'una altra manera, però bueno, jo m'agrada entrenar i crec que també puc estar a bon nivell. I bueno, pues m'agradaria retirar-me a un bon nivell i no esperar ja pues no poder, no?
Uh-huh. Vas guanyar una etapa en aquest Tour de França també, ara aquesta medalla de bronze, participació a l'Europeu. Jo diria, passi el que passi en aquest Europeu, que l'any ho pot considerar bastant bo, eh?
Sí, la veritat és que han estat pocs els resultats, però crec que immillorables i la veritat és que la valoració és molt, molt bona.
Uh-huh. I des de la Federació Balear, m'imagino que el president, Toni Bauçà, t'haurà rebut amb estora vermella.
Pues mira, sí, no amb una estora vermella, però vàrem venir a l'aeroport amb un ram de flors i la veritat és que em va fer il·lusió, crec que va ser tot un detall i bueno, molt bé.
Molt bé, Mavi. Idò, esperem que les coses te continuïn anant la mar de bé, que la setmana que ve puguem parlar d'un nou èxit de la selecció espanyola que tu encatxales i que les coses, com dic, puguen tornar, si pot ser, encara amb una medalla superior, no?, en aquesta medalla de bronze. Sé que el repte no és fàcil, està complicat, però sempre tenim aquesta esperança de superació. Mavi García, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bon viatge, que sé que serà llarguet i serà dur també.
Bueno, comparat amb el mes de Ruanda, això serà no res, així que molt millor.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Vinga, un saludo, adéu.
Ja ho heu sentit, Mavi García, que ens ha confirmat que el 2026 serà el seu darrer any com a professional, que envia d'equip per encarar la seva darrera temporada. Per tant, la seguirem també de ben a prop i tant de bo pugui repetir èxits com els que ha viscut aquest extraordinari 2025. Un 2025 que, com sentiu, tancarà aquest cap de setmana liderant l'equip espanyol al Campionat Europeu.
Tres ràdios, actualitat.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat, moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i presentació. pràcticament 24 minuts. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia, Magdalena.
Estic acabant de sentir aquesta conversa que has pogut tenir amb na Mavi García. Dos grans protagonistes avui, Joan Mir i Mavi García, per obrir el programa.
Hem vingut avui crats, eh?
Sí, sí.
Crats pel món. Sí. Mavi García, que ja deu estar volant.
I... avui per ti, exacte.
I l'altre crac, en Joan Mir.
Des d'Indonèsia. Ara, però, parlant del Mallorca, tornem cap aquí, i perquè el Mallorca juga aquest dissabte a les 6:30 contra l'Atlètic Club. Tot d'una repassarem com arriba l'Atlètic Club, que ahir va perdre un partit de Champions i que acumula si mateix baixes. Però és que ahir Pablo Torre va ser convidat d'honor en el sopar de la penya Miquel Contestí de Llumajor. El migcampista del Mallorca va poder compartir una estona amb aficionats i va parlar també sobre aquesta primera victòria de la temporada, la de dissabte passat contra l'Alavés, les seves suplències a les darreres jornades i també aquest pròxim partit que jugaran a Sant Mamés.
Sí, al final lo veníamos buscando, ¿no? Es verdad que hemos tenido partidos complicados, pero bueno, hacía falta ya esa victoria para bueno, tranquilizarnos un poco y dar la alegría también a la afición y bueno, era importante para nosotros y era fue ese subidón. Hemos tenido partido entre semana y bueno, al final hay que adaptar un poco a todos, tenemos muchos jugadores. Pero bien, estoy contento en todo y nada, espero que este fin de podamos sacar un buen resultado. Bueno, va a ser un partido difícil como todos, pero bueno, vamos con la ilusión del otro día haber ganado, con la motivación esa y bueno, vamos a un estadio en el que nos gusta jugar a todos y espero que salga bien.
Toni, Pablo Torre, que ha tingut suplència i no ha sortit de titular aquests darrers partits.
Si no ha cap novetat, aquest dissabte Sant Mamés serà titular. No? Serà titular després de les baixes de Takuma Asano, Jan Virgili, que està en la seva selecció, que per cert va fer un gran partit ahir. La selecció no tant, perquè va empatar dos, però hi va fer un bon partit. I segurament Pablo Torre serà titular a Sant Mamés.
És un dels jugadors que poden sortir en aquest 11 d'inici a Sant Mamés. Clar, Toni, nosaltres xerrem molt del Mallorca i ho vàrem fer Mateo Josef, analitzant aquestes baixes, no? Takuma Asano, que finalment estarà entre 4 o 6 setmanes de baixa, més d'un mes, s'allarga més aquesta baixa, els problemes musculars de Cumbula, d'Omar Mascarell, la baixa de Jan Virgili, que per cert, i ara ho comentarem si vols, molt bon partit ahir amb la sub-20 en aquest Mundial, contra que ahir sí que va ser titular, va jugar 80 i pico de minuts, però clar, és que l'Atlètic Club ahir va tenir Champions i arrossegué moltes baixes per aquest partit de dissabte.
Ahir vaig veure una mica el partit, a veure, el resultat és una mica, gana una mica, no? Perquè no se mereixia tampoc.
Va perdre 4-1 en
no
el camp del
Borussia d'Or. 4 gols, rebre 4 gols Unai Simón ahir. Però el futbol té aquestes coses de vegades, no? Quan no estàs encertat o quan no tens el dia, i de vegades te pot ploure. I ahir varen ploure gols a la porteria d'Unai Simón, 4-1. Està clar que l'Atlètic Club no està passant per un bon moment, tant en Lliga com tampoc en aquesta Champions, on encara no ha guanyat cap dels dos partits que ha disputat, ni a Sant Mamés ni a Dortmund. Per tant, sortiran com a lleon ferits. Com a lleon ferits, dissabte. El Mallorca està molt viu, amb molta atenció, perquè ben segur que també tindran aquest recolzament, aquest suport de l'afició de Sant Mamés, que pitja moltíssim, i que voldran curar-se el més aviat possible amb una victòria, no? I està clar que sortiran a mossegar, com ja ho va fer la Reial Societat l'altre dia també, a Noeta. Per tant, el Mallorca ha de sortir a ferrar i xapar. Sí, perquè si no, no guanyarà aquest partit. És a dir, ha de sortir a ferrar i xapar. A més, Sant Mamés, un camp molt complicat pel Mallorca. Molt difícil. Per tant, s'espilen ben porades. Crec que fins i tot Jago Barrasate s'està plantejant jugar en doble lateral, com ja ho va fer la segona part l'altre dia amb Mafeo i Mateu Jaume Morell. És a dir, per tapar sobretot la banda de Nico William, que per ahir que Nico sí que podrà tornar una altra vegada a la convocatòria.
A Borussia Dortmund no va entrar ni a la convocatòria, és un dels dubtes que tindria dissabte, crec que arribarà.
I doncs, si arriba, possiblement s'està pensant, com dit Jagoba, que per tapar a Nico Williams, Mateu Jaume Mora i Mafeo, aquest doble lateral.
Des d'inici?
En aquest costat, sí, des d'inici. Podria ser aquesta una de les grans novetats. En Leo Román a la porteria, en Mafeo, Valgen Raillo, Mojica en defensa, per davant Mateu Jaume Morell, vius en aquesta banda dreta, també per davant d'en Pablo Mafeo, doble pivot amb en Samu Costa i en Morlanes, amb en Darder aferrat un poquet en aquesta banda esquerra, o Pablo Torre, man d'esquerra, darrere la mitja punta i Morici com a referent a l'atac.
Veurem si aquesta és la proposta d'Arrasate. Baixes importants, dèiem, que té Ernesto Valverde per aquest partit, a part de les que són de llarga durada, aquest dubte de Nico Williams, dubte també de Berenguer i d'Oyan Sanset, que hi va sortir tocat d'escàndal Borussia Dortmund i que avui llegíem en els mitjans que fan cobertura de l'Atlètic Club, que podria ser uns altres dels dubtes.
Són baixes que podrien, o dubtes, que si finalment són baixes podrien beneficiar això, no?, al Mallorca, sempre que el Mallorca estigui en un bon rendiment, no?, en un bon estat de forma. Te comentava, idò, això d'en Pablo Torre, sí, perquè també hi ha l'altra possibilitat, i és que finalment el Mallorca pugui jugar en dos punts, i pugui jugar Mateo Joseph, que hi va estar nosaltres, sí, en el programa amb en Morici, tots dos en punta d'atac, i que sigui darrer, en aquest cas Pentures, que no surti d'inici, i si ho faci en Pablo Torre. Jo crec que en Pablo, però, té molt de números perquè pugui jugar d'inici aquest dissabte, 6:30 de setmana. Més, recordeu que a partir de les 4, noto ja molt important, es portes en joc en un programa on ja no tan sols la prèvia de les nostres seccions habituals, sinó que també estarem pendent de que pugui passar en el partit del Sant Jordi, que juga al Bordeaux, se juga la classificació per la Copa del Rei, per disputar ja aquesta Copa amb un primera divisió. Ara estan ficats a la Copa, però lògicament per jugar amb un primera divisió. També estarem pendent del partit de l'Eivissa, que juga a la mateixa hora que el Mallorca, l'Eivissa Nàstic de Tarragona. Vull dir que serà un esportres en joc ben farcit, i on el partit Atlètic Club Mallorca lògicament serà el que durà el pes del programa i el gran protagonista. Veurem si el Mallorca és capaç de treure un bon resultat en aquesta visita a Sant Mamés i tenir una continuïtat després d'haver guanyat a l'Alavés.
Sentim precisament protagonistes de rival del Mallorca, l'entrenador Ernesto Valverde, l'autor de l'únic gol d'ahir de l'Atlètic Club, que és Gorka Guruceta, i també Aitor Paredes, que confia en aquesta feta Sant Mamés per guanyar al Mallorca.
Todos los partidos tenemos nuestras opciones. Hoy es cierto que enfrente tenemos un gran rival. La Champions es una gran competición. Los resultados que tenemos no nos gustan, pero lo que no queremos es que nos haga daño y nos genere dudas, sino que perseveremos en lo que hacemos.
Es verdad que los primeros 5 minutos han sido muy buenos, y en la primera acción que han tenido se ha hecho el 2-0 y ya se ha puesto el partido pues más difícil, pero bueno, con el gol ha habido reacción otra vez y al final pues es verdad que cuando ellos te atacan y con el potencial que tienen arriba, pues nos han hecho dos goles más y ha sido una pena, la verdad.
Sin duda, tenemos que reencontrarnos con la victoria que nos hace falta, y seguro que en Samamés los Athletic Sales nos van a poner mucho más fácil, así que nada, seguir trabajando, descansar y ya por Samamés.
No tindrà molt de dies per descansar, perquè el partit ja és aquest dissabte. Ahir en Champions, derrota del Barça contra el PSG per 1-2 a Montjuïc. Toni, era un dels partits d'aquesta segona jornada.
El partit estrella, sí, sí. Jo diria que partit estrella. Ara és que jo crec que la gran majoria d'aficionats, sobretot vàrem estar seguint un poquet, no?, juntament amb aquest Borussia Athletic Club de Bilbao. El Villarreal Juventus, pobre, tres que varen deixar un poquet a un costat, perquè jo crec que més interessant en aquest moment era el Borussia Bilbao per als aficionats del Mallorca, i també el Barça PSG. En el darrer moment, en el 90, va arribar el gol, va arribar el cop dur, diria jo, pel Barça, que no s'ho pensaven. Però bé, això al llarg és una lligueta. Vull dir, tampoc ha de ser un drama, eh?
No, però Luis Enrique, que té la mesura presa en aquest Barça, perquè ets l'únic entrenador que ha aconseguit guanyar 3 vegades a domicili, no? 3 vegades en el camp que jugui el Barça. Ho fan pocs equips, i en aquest cas les 3 darreres visites del PSG a Barcelona han estat victòries de Luis Enrique. Sí, sí. I com deies, després aquest empat 2-2 en el Villarreal a la Ceràmica,
també
contra
té molt
la
de
Juve. Molt de mèrit, eh?
Molt de mèrit, perquè també va ser bo darrer que el Villarreal va aconseguir el gol de l'empat contra la Juve. Va porar per davant, després la Juve li va remuntar, i el Villarreal va poder treure de Manco un punt, que li dona aquest ànim, no?, aquesta ambició per seguir lluitant, i que pot competir lògicament en qualsevol equip, perquè el Villarreal de Marcelino té un gran equip.
Avui hi ha jornada d'Europa League, a les 7:45, a les 6:45 el Betis visita Ludogorets de Bulgària, i a les 9 Celta de Vigo, que rebrà el Pau de Salònica, el Pau, on hi juga el mallorquí Joan Sastre, esporrerenc, i precisament està qui ha sortit en roda de premsa per parlar del rival.
los jugadores que tiene el Celta son jugadores buenos, no, no nos podemos caracterizar en uno en especial. Al final es un equipo, todos tienen sus características y no un solo jugador puede ganar un partido o perderlo. A partir de aquí tenemos claro un poco la alineación que tienen o que van a sacar. Nosotros también tenemos claro el sistema y la idea que tenemos.
Joan Sastre, ets lateral precisament format al Reial Mallorca i que avui tornarà a jugar a Vigo amb el Pau de Salònica.
Amb el Mallorca dues vegades, va dir ahir a la roda de premsa. Vull dir que diu, a més va fer un comentari, diu, de la graderia Herbera, perquè estaven amb obres. Hi ha tota una graderia pràcticament que la varen tomar. I diu, i mira, han fet obres i diu, aquesta graderia nova, efectivament. Celta Pau de Salònica, recordant que la temporada passada jugava amb Brandon, també, Brandon sí. Thomas, ara ja no juga enguany amb el PAOK i Viador Mallorquins, ara n'hi ha un, esporreren Joan Sastre, que de moment està bé, vull dir, és un dels jugadors destacats, ja t'ho dic, fins i tot va ser el qui va sortir ahir en roda de premsa Baleidos.
Per cert, dues coses a banda que va, el Mallorca ja té nou horari, ja sap quan visitarà el Betis, serà diumenge dia 2 de novembre a les 9 i mitja del vespre, Toni.
9.
A les 9 del vespre.
9 del vespre. A les 9 del vespre va estar de la Cartuja a Sevilla, perquè recordem que l'estadi Benito Villamarín està en obres, per tant, visitarem un estadi on el Mallorca va disputar aquella final de la Copa del Rei, on tant d'aficionats del Mallorca ho recorden, a les 9 del vespre, dia 2 de novembre. Bon cap de setmana per viatjar a Sevilla, perquè recordem que és festiu, dia 1. Per tant, ara això sí, si no ho agafen en temps, tot estarà caríssim. Jo ja vos ho puc anticipar. 2 de novembre, aquest Betis Mallorca, a les 9 del vespre, en l'estadi de la Cartuja.
I dilluns, sorteig de Copa de la primera ronda. Tu ja deies que dissabte estarem pendent del Sant Jordi.
Del Sant Jordi Lourdes, un dels dos serà possible rival del Real Mallorca, i després hi ha els altres rivals, que també serien el Sant Just o el Calatanyut. El Sant Just d'Herbert va guanyar el partit d'anada clarament, per tant, té molta possibilitat que també sigui que se classifiqui. L'Atlètic Lleida, que juga Copa Federació i que ahir va superar i va passar semifinals, per tant, era un altre possible rival. El Valle de Hues, que ja el coneixem, perquè fa dues temporades el varen visitar, el Mallorca li va tocar el Valle de Hues de Pamplona, era una barriada de Pamplona, i el Constant Cirinca, que també no estaria gent malament recordar aquells Constanci Mallorca de fa 50 anys, no? Per tant, aquests són els possibles rivals del Real Mallorca en aquesta eliminatòria on ja entren els equips de primera divisió, a excepció, lògicament, dels que juguen la Supercopa d'Espanya, que aquí no entraran fins ja a 16 anys de final. A banda que acabi l'any, hi haurà tres eliminatòries, les dues primeres rondes, més a 16 anys de final. Després ja a partir de l'any que ve, a partir de gener del 2025, ja se disputaran el vuitant de final. Per tant, recordem, el més probable que sigui el Sant Just, més que el Calatayud, més que res perquè 3-0 victòria en el partit d'anada, Atlètic Lleida, Valle de Hues, Constanci i Sant Jordi o Lourdes de Tudela.
I de dilluns estarem pendent d'aquest sorteig per saber com queden els emparellaments en aquesta primera ronda de Copa del Rei. 1:37.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
I per cert, Toni, que ara hem de parlar de l'Udei Eivissa i en teoria aquestes rondes se fan per proximitat entre equips, sí. I l'Udei Eivissa que se n'haurà d'anar a jugar per Canàries, no?
És que...
Ha quedat una mica estrany tot això.
Sí, i al final han pagat els plats romputs, els que sempre els equips illens, no? Que s'obren.
No saben on els
sembla que s'obren i no saben... No, és que si el ficam en el grup balear, en el grup català, valencià, balear o català, aragonès, resulta que no mos quadra. Per tant, el llevarà d'aquí i el ficarem en un altre grup i al final haurà de jugar amb un canari, un madrileny o un extremeny, no? Sí, ni manco. O sigui, vaig a eliminatòria també, vaig a viatge, no?, que li espera sí. A l'Eivissa, tant de bo que pugui jugar el partit a casa.
Això ja seria un altre cor. Ho sabrem dilluns, com dèiem ara, l'Udei Eivissa està preparant el partit d'aquest dissabte a les 6:30 de Lliga, que a misses contra el Nàstic de Tarragona, i d'aquest partit n'ha parlat l'entrenador Paco Gémez. Tenen moltes ganes de retrobar-se amb la victòria després de dos empats i una derrota.
Con mucha ganas de que llegue el sábado, poder competir otra vez, de poder darnos la opción de ganar, y sobre todo de empezar otra vez a ganar partidos, pues llevamos tres partidos sin ganar, dos empates y una derrota, y esa dinámica a nosotros no nos vale, ¿no? Aunque seguimos estando en una situación muy buena, creo que somos un equipo que si queremos cumplir nuestro objetivo no nos podemos permitir el lujo de estar tantos partidos sin ganar, ¿no?
Idò, Paco Gémez, que té ganes de que ja arribi dissabte per tornar a veure una victòria de l'UDE. Per cert, Paco Gémez, que aquest dissabte se convertirà en l'entrenador que ha entrenat més partits de la història de l'UDE Eivissa.
Muy contento de... Sé que este club tiene poca historia, tiene poquitos años, ¿no? Y bueno, pero en esos poquitos años que poder ser ya el entrenador con más partidos, yo me siento muy satisfecho, ¿no? Eso también deja una cosa clara, ¿no? Y es que aquí los entrenadores duran poco, ¿no? Esperemos que podamos seguir sumando mucho más partidos durante muchos años, ¿eh? Porque esa es mi idea. Y nada, me siento un privilegiado de poder haber llegado ahí, y ahora la idea es intentar de que ese número sea lo más grande posible, ¿no?
I de Paco Gémez, que continua allargant la seva història amb el club, amb l'UD Eivissa, i un partit es que té aquest dissabte, que no és fàcil, és a Can Mises, això sí, però és contra un rival com és el Nàstic de Tarragona.
Todas las semanas son una prueba, y la prueba de ello, valga la redundancia, es que la igualdad es tremenda, ¿no? Y que cualquiera puede perder en cualquier sitio, y que si no estás a tu mejor nivel, pues los equipos son lo suficiente competitivos como para hacerte daño. El Nazi es un buen equipo, realmente es un equipo que tiene un objetivo claro también, ¿no? Que es mínimo meterse en playoff e intentar otra vez pelear por ascender. Bueno, por eso he dicho antes que me va a parecer que es un partido muy muy igualado y muy competido, ¿no? Espero que sea un partido bonito también para los aficionados y la gente que lo puede ver por televisión, y en eso nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿no? De dar un buen espectáculo, de jugar bien al fútbol, de intentar hacer bien las cosas. Pero sí es verdad que, bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que en teoría, pues va a estar ahí todo el año peleando por el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal sale el partido y vamos a ver cómo estamos los dos equipos el sábado. Bueno, el Nazi es un equipo que es verdad que hasta ahora tampoco había encontrado en cuanto a resultados una dinámica equilibrada, ¿no? Pero el partido del otro día le ha dado aire. Y es un equipo tremendamente peligroso, sobre todo cuando roban balón. Es un equipo cuando roba balón sale rapidísimo, tiene contras, tiene gente rápida arriba, gente con gol, ¿eh? Entonces vamos a tener que gestionar muy bien todas esas posesiones, toda esa pérdida de balón que nosotros algunas veces tenemos, que son lógicas, porque cuando tienes tanto balón, las pérdidas van a aparecer, indudablemente. Pero vamos a intentar que sean en sitios donde no, el contrario no nos pueda hacer un daño, por lo menos directo, ¿no? Tenemos claro que ellos son un equipo de robar y de salir rápido, aunque tiene calidad en sus jugadores y pueden hacer cualquier tipo de juego. Pero sobre todo yo creo que su virtud, o por lo menos lo que le hemos visto en los partidos que le hemos podido ver, es un equipo de armarse bien y de que cuando te equivocas aprovechar ese error.
I d'aquesta és l'anàlisi de Paco Gémez pel partit d'aquest dissabte, que podreu seguir també en directe a IB3 Ràdio. Dissabte a les 6:30, aquesta retransmissió en paral·lel a l'Atlètic Club Mallorca, el partit de Primera Federació entre l'UD Eivissa i el Nàstic de Tarragona. I 42 minuts, això és Esports 3 i a Segona Federació, jornada 5 ja aquest cap de setmana. Dissabte a les 8 et jugarà el Reus Andratx, diumenge a les 12 dos partits, Poblense Sant Andreu i Terrassa Porreres, i a les 6:30 diumenge el derbi balear d'aquesta jornada entre l'Atleti Balears i la Societat Esportiva Eivissa. En volen parlar precisament amb un jugador de l'Atleti Balears, amb en Juli Ribas. Juli, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, com arribau en aquest partit? Bueno, anava a dir derbi especial, però és vera que tenim la sensació que aquesta temporada, amb 5 equips en aquest grup, pràcticament totes les jornades, o moltes jornades, hi haurà derbis.
Sí, però per nosaltres és una bona notícia que de cada pic hi hagi més equip balears i és molt guapo jugar aquest tipus de partits.
Juli, heu començat molt bé la temporada en l'Atleti Balears, 3 victòries, només una derrota. Estau situats en aquest col·liderat amb aquests 9 punts, juntament amb el Barça Atleti. Com heu viscut aquestes primeres jornades?
Bé, varen començar molt bé, i sí que és vera que varen tenir una derrota contra el Sant Andreu a casa, però ens varen reposar molt bé, i l'altre dia vas trobar van seguir amb el nostre joc i van poder guanyar molt, molt bé i de cada pic estem millor.
Ara m'està seguint despertint del Barbastro, vares titular, vares jugar aquest partit. Per les imatges, almenys, el camp estava en molt males condicions. Què vos va semblar a vosaltres?
Sí. De fet, quan vàrem sortir en calentí, vàrem xerrar entre els porters i dèiem molt, molt alerta perquè el camp... Sí, sobretot amb l'espai a darrere, en el porter, perquè votava molt i era molt complicat de jugar i t'havies d'adaptar molt bé en aquest tipus de camp.
Mm-hmm. Per sort no hi va haver lesions greus, perquè és veritat que l'aspecte del camp era de perillosa, però bé. Júlia, jugueu contra la Societat Esportiva a Eivissa, un rival que també ja coneix aquesta categoria, que lluita, ells diuen, per aquesta permanència, i que és veritat que ve de que li ha costat una miqueta més aquest inici, va guanyar el primer partit, va perdre el segon, i ara ve de dos empats complicats. Com analitzeu aquest rival?
Sí, és veritat que potser no han començat com ells volien, però està clar que és un equip que competeix molt bé, són molt valents, apreten a dalt i tenen molta qualitat tècnica individual. Són que en qualsevol moment poden fer molt de perill i han d'estar atents tot el partit, perquè som un molt bon equip.
Sí, sí. Has arribat aquesta temporada a l'Atlètic Balears, tu ets de Palma, però és veritat que aquest darrer any t'havies format, no?, a les categories inferiors, però aquestes darreres temporades havies estat en el Porreres. Com ha estat això de tornar a casa, de tornar a l'Atlètic Balears?
Sí, al final he tornat a Camega perquè havia jugat 10 anys en el futbol base del Balears i ha estat tornar a Camega i molt especial. Al final conec a tothom i me traten molt bé com si fos que meva. Ha estat increïble i de poc a poc estic millor, acostumant-me a jugar al final de l'Atlètic Balears, que és diferent que qualsevol equip i a poc a poc de cada pit molt millor.
I que jugàvem amb aquest objectiu extra, no? No sé, a vegades parlant de pressió, però també d'ambició, no?, amb aquest objectiu de poder recuperar la primera federació.
Exacte, sí, jo com a aficionat, que al final som de l'Atlètic Balears, el que cercam és tornar a ser primera federació, però al final, com a jugadors, han de viure setmana a setmana. Al final no es podran centrar en pujar ja a primera vez, perquè jo penso que m'estaríem equivocant. Hem de pensar en guanyar cada cap de setmana i no pensar més enllà.
Per acabar, clar, tu has estat aquesta darrera temporada en el Porreres, una temporada històrica pel club. Com els estàs veient en aquestes primeres jornades a segona federació? Diumenge varen aconseguir la primera victòria.
Sí, van aconseguir la primera victòria i competim molt bé. Penso que el entrenador que tenen, Miquel Soler, competiran molt, molt bé. Al final els exprimiran el màxim els jugadors i estic segur que 100% podran ser el base categoria i lluitar molt bé per els seus objectius i estic segur que faran una bona campanya perquè és un equip que sempre, i sobretot a casa seva, competirà molt bé i traurà molt de punts.
I el Juli Ribat, jugador de l'Atlètic Balears, moltes gràcies per atendre'ns. Recordem aquest diumenge a les 6:30, Derbi Balear a l'Estadi Balear entre l'Atlètic Balears i la Societat Esportiva d'Eivissa. Gràcies i molta sort.
Gràcies, igualment. Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio es... Jogna.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, yeah. Changuito.
Perdona. No, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Igual que el meu cas. El meu cas també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis. y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Com t'agrada aquesta musiqueta?
M'encanta, ja estava desitjant sentir-la. Ja estàs sobre que xerrem de tenis i pensant, espera, que no m'ho de... Bé, en Bernat, me posin aquesta cançó.
No te'n falla cap dels dos.
No.
Marta, avui ara estàs a la presentació d'un torneig guita de tenis femení que torna després de 6 anys.
Sí, a la fi, en juny estem acostumades ja a l'ATP 250 de masculí, a Santa Ponsa, a les pistes del Mallorca Country Club, però recordant que abans de l'ATP 250 ja havia existit des de 2007 fins 2019, aquest 8-125 que a la fi torna, ho fa 6 anys després, no és tard, si l'objectiu és acabar tornant i sobretot que continuï, que tingui una continuïtat i que acabi creixent, i a més torna de manera molt diferent perquè el tenis, el 8 que coneixíem en 2016, 2017, 2018 i 2019 era d'herba natural, així com se celebra l'ATP 250 masculí. I la novetat principal és que sobre terra batuda, que és en aquest mes d'octubre, comença aquest dissabte, s'allargarà fins al cap de setmana que ve, aquest dissabte comencen les prèvies, i les rondes finals, semifinals i final, tant d'individual com de dobles, ja seran el pròxim cap de setmana, entre dia 11 i dia 12, en aquestes pistes del Mallorca Country Club. Diria pista, perquè estem acostumades a veure la pista central, amb aquella graderia sí, tan grossa a la part esquerra, perquè m'entenguis que de la part dreta ja hi havia una pista de terra, que és la que serà la pista principal, i també ha muntat ja tot una graderia perquè hi pugui anar la gent, que és el que s'acerca, que tingui èxit també de públic i així poder anar fent més anys aquest torneig, que torna després de 6 anys i ho fa amb jugadores B del top 100 de rànquing WTA, en aquest cas en Nelsa Jaquemont, número 65, o l'argentina Solana Sierra, número 78, però nosaltres volem destacar sobretot participació balear, participació mallorquina, amb un nom al capdamunt, que és Nibone Cavaller, una jugadora ja veterana, té 32 anys, vull dir, ha jugat ja molts torneigs, sobretot en els darrers anys, en els 10 darrers anys, torneigs de dobles, és una jugadora de dobles molt destacada i torna per jugar a casa. També han rebut un wildcard, que és una invitació, la mallorquina Mireia Sagristà, així com també bé, Nibon, na Mireia, i seran elles les participants d'aquest torneig amb aquest accent mallorquí que ho trobo important també. Hem estat en aquesta presentació on hi ha hagut, bé, sobretot el CEO d'aquest torneig, el director també, en Nico, i no se volia perdre aquesta presentació el president de la Federació Balear de Tenis, que és Abelardo Oleano. Hem volgut xerrar amb ell de que li pareixia que tornàs un torneig d'aquestes característiques després de 6 anys, i aquesta xerrada s'ha que tingut. Abelardo, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com va?
Bé, això en juny, celebràvem aquí mateix, xerràvem amb tu mateix d'una nova edició de l'ATP 250, però a la fi torna el tenis amb un torneig femení que s'enyorava d'ençà 2019.
Sí, el que vam comentar aquella vegada, que havíem començat amb el femení, es va deixar aparcat i ara es torna a arrencar. Tot el que siguin tornejos i més d'aquest nivell, Balears ho agraeix tot.
Aquest és molt diferent, mes d'octubre, pista de terra, elles com a protagonistes, però amb tots els ingredients per viure una jornada, una setmana, sobretot de bon tenis, bona prova de la feina, no?, que se fa aquí a Balears.
Sí, la veritat és que és molt diferent, no té res que veure jugada a Monterba, que jugada a Monterra. Ara, la qualitat del tenis no té res a envejar ni un ni l'altre, per tant, esperem veure una bona setmana i que disfrutem tots.
A més, en representació mallorquina, que això cal destacar-ho, perquè que ho deien ara, la presentació és molt important, jugadores que han de recórrer el món per jugar, tenir l'oportunitat de fer-ho a casa.
Això és bàsic. Amb els costos que tenen els tenis, poder disputar un torneig aquí a casa, i ho veieu allà en Dibona, a més, acompanyats de familiars, amics, etc., doncs, home, és perfecte.
Mira, l'has esmentada, Nibone, que és una jugadora top en els dobles, que és una bona oportunitat també, perquè de vegades tal volta els seguidors de tenis poden saber qui és, però que se vegi, no?, la qualitat que hi ha tant de dobles com individuals, que també hi ha jugadores mallorquines que tenen una invitació i el talent present i sobretot futur.
Sí, la veritat és que bueno, ella no la tenim que descobrir, ja fa molts anys que roda, I sí, és un nivell altíssim i assenyem a convidar que vengui perquè val la pena.
I amb aquesta invitació t'agraïm les paraules, president. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I d'aquesta conversa que has tingut amb el president de la Federació Balear de Tenis, i clar, també has pogut parlar amb aquestes tenistes que deies, no?, que durant l'accent balear, l'accent mallorquí, en aquest torneig.
Sí, sobretot, ja l'esmentava el president Ivonne Cavaller, que a més ha estat protagonista de la presentació, juntament també amb Noma Noja, jugadora estrangera, uh-huh, que també és una de les destacades d'esquadra, en el seu cas individual. Ivonne, recordam, el dobles, però també, a banda de la que he esmentat abans, a Mireia Sacristán, no m'ho volia deixar també, a Cristina Díaz, i més jugadores espanyoles, aquestes mallorquines, però sobretot experiència i joventut és una combinació, i en Ivonne mos feia ganes xerrar, recent arribada des de retorn a Xenes, que ha participat en dobles, que és a Itàlia, va arribar ahir, i avui ja era aquí per anar veient les pistes, per ubicar-se a casa seva, que és moltíssim per elles poder jugar un torneig, un 8 a 125, repetim, aquí a casa, i hem pogut tenir aquesta conversa amb Ivonne Cavaller. Ivonne, bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, gràcies per voler xerrar amb nosaltres avui els micròfons d'Ivetra Ràdio. Es dia la presentació de la FI, un torneig femení que torna, però s'ha fet llarga s'espera, almenys per els que són d'aquí, supos que com a tenista també.
Sí, exacte, tenir un torneig aquí fa moltíssima il·lusió, així que, bueno, espero que tota la gent vingui animant-se.
I a més, Ivonne, et juguis avui sobretot a la presentació, perquè eres, bé, representació mallorquina, s'ha xerrat també, no sé si és una pressió o és una il·lusió.
No, és una il·lusió, és una il·lusió. A la meva edat ja pressions poques, la veritat, a disfrutar-ho molt.
Ho deies, president, Ivonne, no l'hem de descobrir, ja saben qui és, però és vera que la gent que segurament segueix el tenis sap perfectament, però convidar a veure, no?, un partit de dobles, que és el que t'ha dit que ja fa molts anys, on tens més títols, no sé, què diries a la gent perquè vingui a veure-ho?
Sí, jo crec que la gent no coneix els dobles perquè no es dona per televisió, i crec que és bonic, no?, que puguin venir a veure i que coneixin una mica aquesta modalitat que està poc vista. Així que res, sí, animar-nos que vinguin, que disfrutin d'això, i res, i aquí estarem.
Quin és el teu objectiu en els torneigs? D'on vens? Posa'm-nos un poc en situació de com està en la temporada, per Nivon.
Bueno, expectatives poques, la veritat. Aquí és un quadre petit de doble, llavors tots els partits seran durs. Ojalà que podem guanyar amb la meva companya qualque partit, però bueno, sempre l'objectiu és disfrutar, és donar el màxim, entregar-se i que sigui el que sigui.
D'on vens? Quina ha estat la teva darrera participació i amb qui competiràs aquí a Mallorca? Perquè tinc entès que vas canviant un poc, no?, de parella segons el circuit.
Sí, bé, ara vinc d'Itàlia, que vam perdre contra les número 1 en el Super Tiebreak. Llavors, bueno, va ser una mica dolorós, però bueno, bé, vam jugar molt bé. Llavors, res, aquesta setmana jugo amb l'Angelica Moratelli, que és una italiana, que em porto molt bé, que crec que podem fer bon paper. Però bueno, és veritat que només hem jugat dues vegades juntes, a principi d'any va ser. Llavors, bueno, res, aviam si ella pot arribar, ella encara està a Itàlia, llavors quan arribi intentarem entrenar juntes i preparar bé el torneig.
Però per al torneig aquí en aquesta pista, no sé si ja has pogut testar la pista principal, que nosaltres acostumats a l'ATP de juny, que és en format herba natural, però està muntant una graderia ben grossa ja a la pista de terra, no sé si has pogut ja testejar un poc la pista.
No, encara no, jo vaig arribar ahir d'Itàlia, avui estic descansant, i aviam si demà ja puc venir a entrenar aquí.
Molt bé, ja per acabar, Ivonne, quanta gent vendrà a veure't, familiars, amics d'aquí de Mallorca?
No sé, però estic dient a tothom que vinguin, perquè crec que poques vegades em poden veure, llavors espero que molta gent vingui.
Així ho desitjam, i també convidar la gent que vingui a veure bon tenis. Gràcies, Ivonne, i sort.
Moltíssimes gràcies.
Ja ho sabeu, ja ho ha dit na Ivonne, que espera, a part de la seva família i els seus amics, també moltíssima gent a Santa Ponça, però no només a Santa Ponça, Magda, també a Magaluf. A partir de dissabte, aquest mateix dissabte, dia 4 i diumenge, és gratis en el Mallorca Country Club, entrada gratuïta, i a partir de dissabte també inclòs, ja hi haurà partit també a Magaluf, a les pistes de terra, que hi ha el poliesportiu de Magaluf, allà on hi ha el camp del Platges de Calvià, i hi ha unes pistes que són una passada, la veritat, i que fa molt d'anys que existeix aquest club. I d'allà, de dissabte a dimecres, hi haurà també partits gratis, tots els de Magaluf, i ja a partir de dijous, quarts de final, semifinal i final, en el Country Club de Santa Ponça, ja animar la gent també que compri ses entrades. I no volia acabar sense esmentar l'ambaixadora d'aquest torneig, que ho han esmentat avui, l'han destacada, na Gabriela Sabatini, la gent que segueix que és tenis, sobretot en els anys 80-90, perquè na Sabatini té 55 anys, ja retirada, però va triomfar, jugadora destacada argentina, que va arribar a semifinals d'Austràlia, de Roland Garros, finalista Wimbledon el 91, guanyadora a l'Obert dels Estats Units, i volia formar part d'aquest torneig. Vull dir, bé, va agafant nom. Després de 6 anys torna, això és la bona notícia, un torneig femení de Wita a Mallorca, a Santa Ponsa, i això és motiu ja de celebració. I seguirem,
seguirem.
Sí, i esperem que li vagi molt bé, sobretot a les mallorquines, per què no?
Moltes gràcies, Marta.
Adéu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó.
Va, que això ho rematam amb en Fuster i Buos. Fuster, que demà xerra Arrasate, demà sí que divendres de prèvia total.
12:30, Jagoba, demà la prèvia d'aquest Atlètic Club de Bilbao Real Mallorca.
I dissabte demà, a partir de les 4, els postres en joc.
Sí, sí, ja sabeu, unes postres en sa màxima intensitat, en totes les nostres seccions, i el partit del Mallorca, de l'Eivissa i del Sant Jordi.
I de tot això dissabte i demà, a partir de la 1, totes les prèvies i la roda de premsa de Jagoba Arrasate. Adéu.
Solo